El cafè de la ràdio.
La càrrega mediàtica sobre l'Afganistan ha caigut en picat en les darreres setmanes després de capitanejar l'actualitat durant l'estiu amb l'arribada dels talibans al poder. Aquest dilluns al vespre se n'ha pogut parlar una bona estona en la presentació dels Dies Europeus de la Solidaritat Local a la Biblioteca Vapor Badia amb la conferència del periodista Agus Morales. Morales és el director de la revista 5W i ha treballat, entre d'altres, com a corresponsal de l'agència EFA al sud d'Àsia, on va passar més de 5 anys a cavall entre l'Índia i el Pakistan. En els darrers mesos també ha estat a l'Afganistan cobrint la tornada dels talibans al poder. Just després de la conferència hi van poder conversar. Agus Morales, periodista i director de la revista 5W. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
La conferència "L'Afganistan és ben a prop". M'ha sonat molt provocador el títol. Realment tenim l'Afganistan tan a prop? A nivell ja no físic, sinó realment vivim tan a prop el que passa a l'Afganistan?
Jo crec que en el cas de l'Afganistan sí, perquè Occident ha tingut tropes a l'Afganistan durant 20 anys i en concret hi ha hagut tropes espanyoles des de fa molts anys a l'Afganistan, i crec que hem d'assumir la responsabilitat històrica també d'entendre què ha passat i també d'acollir a persones refugiades d'aquest país. Crec que és una reflexió que hauríem de fer a nivell global, no? però en aquest cas de l'Afganistan crec que és molt més concret. Alemanya tenia tropes a la província de Kunduz, Espanya a Bagdis i a Herat, i això és una cosa que hi ha hagut una connexió directa, no? En aquest cas una connexió militar, no? Malauradament, però que fa que no puguem dir que el que passa allà no té res a veure amb el que passa aquí.
De totes maneres, a nivell ciutadà, ja no a nivell de mitjans de comunicació, que li hem posat el focus durant un meset i ja n'hem tingut prou, no? Sinó a nivell ciutadà sembla que sigui una cosa que ens quedi molt lluny, que no ens afecti, i potser a nivell de mitjans de comunicació ens hem fixat sobretot en la situació de les dones, òbviament crítica, però no hem anat gaire més al fons, no?
No, això passa sovint. Al principi hi ha tensió mediàtica sobre un tema, en aquest cas sobre un canvi de règim a un país clau a Àsia Central, i després s'oblida molt ràpid. Jo vaig tenir aquesta sensació personalment, no? Perquè al principi tothom em preguntava, bueno, què ha passat a l'Afganistan? Jo visc a Barcelona. Jo he estat de corresponsal al Pakistan, però he estat fent cobertures a l'Afganistan, però no tinc informació directa en aquell moment de què passa, no? Vam fer una cobertura amb la revista 5W i quan vam tornar tenia la sensació que les mateixes persones o fins i tot mitjans o etc. que feien aquestes preguntes, ja no interessava tant, perquè en aquell moment no era el tema de conversació, no? La conversa no girava entorn a l'Afganistan. Jo crec que hem de superar una mica això i, a poc, sense que sigui tampoc el tema més important sempre del dia o dels més importants, però a poc anar construint, estar interessats pel que passa, perquè és important què passa amb els drets de les dones en aquell moment, però què passa 2-3 mesos després? Què passa 1 any? 2 anys després. Crec que el periodisme s'ha de fer càrrec d'això.
Clar, de fet, la situació deu ser igual de crítica o més ara, no? Que la situació es deu haver sentat també, i com passa moltes vegades, no? Quan passen setmanes, quan passen mesos, és quan es veu realment quin és l'abast de la situació, no?
Sí, jo penso que ara Afganistan és més... Jo crec que està en una situació de postconflicte, no? Amb tots els seus trets negatius. És molt important l'abandonament de la comunitat internacional dels països estrangers. És un país que els últims 20 anys pràcticament la seva economia depenia de l'estranger. La seva economia es fonamentava en això. Llavors ara hi ha un xoc brutal, no només a nivell polític, sinó també econòmic. Això també és important d'entendre per la ciutadania. I això tindrà una traducció en mesos, anys, etc. No? I també segons com evolucioni el règim talibà, i és un procés que veurem a poc, però que probablement es traduirà en que més persones intentaran fugir de l'Afganistan. No passa res.
Clar, i de fet, deies a la conferència, no? També es pot traduir en morts, no? Perquè al final la situació és crítica, hi ha molta gent que ja viu sota el llindar de la pobresa, no? I per tant, si hi ha un abandonament de la part econòmica per castigar els talibans, en realitat el castig potser no va tant als talibans com a la població civil, no?
Hem d'entendre que Afganistan ja era un país en crisi humanitària. Per tant, ara passem a un altre nivell. Per què? Perquè els fons internacionals estan congelats, els talibans estan més interessats en el poder que en l'administració pública, i això generarà, doncs, que pot haver-hi més morts d'infants, pot haver-hi més morts de gent que està sota el llindar de la pobresa. Això és probable que passi, i veurem com es va desenvolupant els propers anys.
I això serà cosa de minories, entenc, no? Les dones, les minories seran les que acabaran patint més, com passa arreu, no? Com passa també a casa nostra, no? La gent més desafavorida és al final la que acaba patint les conseqüències d'aquestes crisis, no?
Sí, en el cas de les dones, la majoria, de fet, és... És que estem parlant de la meitat de la població. De vegades ho prenem com si fos una part petita de la població de qualsevol país, però, o com si fos un assumpte més, un tema més de l'Afganistan, però aquest tema és clau. I evidentment, pel que allà vam, quan vam parlar amb elles allà a l'Afganistan, el que més vam veure va ser això, no? Com ens deien que no tenien un horitzó, deien que els hi preguntaven pel futur i no eren capaces de veure què volien fer amb la seva vida, perquè era com que l'arribada del règim talibà era com pràcticament com la fi de la història, no? per a elles. I després és veritat també que hi ha minories com la Hazara, que és una minoria xiïta, que ja han vist que hi ha hagut atemptats contra elles, que eren atemptats d'estat islàmic, no eren atemptats organitzats pels talibans, però són unes minories que ara patirà més també.
Clar, i en aquest sentit, els governs internacionals també hi han de fer alguna cosa, no? Perquè entenc, moltes vegades, no? Fa unes setmanes al programa parlàvem de refugiats climàtics, no? I d'aquestes xifres espectaculars que estan sortint ara de la quantitat de gent que ja ara és refugiada climàtica i que ho serà en un futur, no? I parlàvem de la responsabilitat que tenen els estats, que al final són els causants, no? D'aquestes crisis climàtiques que passen als països més en vies de desenvolupament. En aquest cas, entenc que aquests països occidentals que han anat a fer la guerra també tenen alguna responsabilitat sobre aquest terreny i, per tant, també haurien d'assumir part de la responsabilitat de totes aquestes persones que es troben en aquesta situació pel conflicte?
Jo penso que sí, sense cap mena de dubte. Si tu organitzes una intervenció militar durant 20 anys i quan surts no penses que la gent que havia confiat en que allò podia millorar, la gent que havia confiat en una alternativa, ni tan sols aquestes persones tenen dret a fugir d'aquest país, quan han tornat els que les tropes internacionals havien fet fora, llavors és que res no té sentit. No sé, a mi em fa mal el cor veure segons quines situacions, no? de persones que s'han implicat a fons en construir una nova democràcia a l'Afganistan, etc. Activistes, moltes dones activistes, vam parlar amb alguna d'elles a l'Afganistan, i veus que ara, abans col·laboràvem amb organitzacions de drets humans, organitzacions humanitàries, etc. I ara... han quedat totalment abandonades.
Clar, i al final en aquests casos ho vam aprendre en certa manera i molt a petita escala aquí amb tota la crisi de la pandèmia que encara hi som, però la incertesa és el que pitjor gestiona humanament, no? No saber quan acabarà el virus, no saber quan arribaran les vacunes, no saber quan podrem tornar a la nostra vida normal, ens afecta, no? Directament. Clar, entenc que allà la incertesa és perpètua, no? No saber què passarà, ens explicaves per exemple la gent que porta tants anys refugiada i que òbviament no sap ni on tornar, no? Pràcticament, entenc que aquesta incertesa és del que es deu viure pitjor, no?
Sí, això que comentes és clau, i a més és un element que ens deshumanitza. Per què? Perquè l'ésser humà és projecte, l'ésser humà és horitzó. El que ens defineix com a éssers humans també és la capacitat de projectar cap al futur. Quan tenim un projecte, quan tenim un horitzó, som més humans. I quan ens treuen això, d'alguna manera, com que perdem humanitat, no? Jo això ho veig molt clar, en general, en la situació de persones refugiades, sobretot a països fronterers, o en situacions en les quals ells no saben quin serà el proper pas, que han demanat l'asil a un tercer país, o en aquell mateix país, i no saben quan arribarà la resolució, no? Que estan en un camp de refugiats i no saben d'aquí 2 anys si els nens podran ser escolaritzats, on viuran, etc. I en el cas de l'Afganistan, efectivament, hi ha aquest estat gairebé perpetu d'incertesa. I això té conseqüències humanitàries, però fins i tot psicològiques, no? De forma més individual en cada persona. I és una cosa que jo crec que ens deshumanitza.
Hem parlat de la posició del món local, no? En tot això, en un moment has dit, més enllà del món local, cadascú de nosaltres, no? Els ciutadans també tenim una certa responsabilitat i podem fer alguna cosa, no? Què hauríem de fer com a ciutadans per ajudar, per esprema aquesta solidaritat cap a tota la gent que ho està passant malament, a qualsevol lloc del món, però avui concretament parlem de l'Afganistan.
Bueno, més enllà de que sempre parlem de donar suport a determinades entitats, organitzacions, etc., ja siguin humanitàries o de drets humans, que això evidentment, però al final és també ser part del món, és a dir, vivim en la nostra bombolla, pensem que el món no es relaciona amb nosaltres, i una mica trencam això a nivell individual, a nivell col·lectiu, quan parlem amb els amics, la família, etc., perquè la realitat és que evidentment tot està connectat, no? La pandèmia també, que ara comentaves la pandèmia, ens ha ensenyat això, que tot està connectat, i que passava una part del món després podia tenir repercussions sobre el que passava a una altra part del món. I en aquest cas doncs també parlàvem d'això, no? De com Afganistan és un país que ha patit una invasió militar els últims 20 anys, no? Per lluitar contra, per fer fora els talibans, Al-Qaeda, etc. I hi havia presència de tropes de desenes de països de l'OTAN, no? I aquestes connexions hi són, no? Quan ignorem que hi ha aquestes connexions, estem vivint en una ficció. Jo crec que el més important a nivell individual i col·lectiu és trencar amb aquesta ficció, i a partir d'aquí ja podem construir.
Clar, els ajuntaments moltes vegades s'explica, no?, que són aquest dic de contenció, aquesta primera porta, no?, a que les persones, doncs, nouvingudes, refugiades, etc., truquen, no? En el cas de Sabadell és un municipi, doncs, que on hi ha la pancarta Refugees Welcome penjada a l'Ajuntament, no?, i aquesta voluntat de mostrar aquestes portes obertes, però tot i així, moltes vegades quan parles amb representants polítics et diuen que al final tenen les mans lligades i que les decisions es prenen més amunt, no? Hauríem de buscar també aquesta decisió més individualitzada en aquests casos. Si els ajuntaments diuen que poden, haurien de poder assumir ciutadans?
Sabem que el dret d'asil sobretot té a veure amb la decisió dels estats i en alguns països de l'ACNUR, que és l'agència de la ONU per refugiats. Però tot i això no ens pot lligar de mans, no? Això no ens pot fer pensar que no es pot fer res a nivell municipal, i penso sobretot, si no tant a nivell polític, si a nivell social, a nivell cultural, penso que és important. El nou escenari global del refugi són els municipis. Quan, no sé, a mi aquestes imatges de... Doncs hi ha un grup de tres persones que venen de Somàlia i se'n van a un municipi de l'interior de Catalunya, o hi ha un grup de quatre persones de Síria que van a un municipi de la costa, o hi ha sis que venen de l'Afganistan que venen a Sabadell, no? I com a partir d'aquí es generen també vincles amb la ciutat, vincles amb el país... Crec que això és interessant, i crec que els municipis a poc a poc han d'anar assumint això, i sí que penso que ha d'haver-hi també una transferència política cap al món local. Dic que en el tema de refugi té tot el sentit que siguin les ciutats cada cop més les que gestionin l'arribada de persones refugiades. No és la realitat actual, però si mirem les xifres també veiem que cada cop més els refugiats, la majoria no viuen a camps de refugiats, viuen a entorns urbans, no? Per tant, penso que és bo que prenem consciència d'això i que a partir d'aquí es pot construir molt.
Agus Morales, periodista, director de la revista 5W, gràcies per haver-nos acompanyat al Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé.
Gràcies, un plaer.